셋고
És l'hora de mossegar la poma. Benvinguts al programa 263, el 8è de la 9a temporada. Avui parlarem de retoc fotogràfic professional amb en Dani Caño, responsable de l'estudi Hot Touch. En temps de tertúlia, YouTube Red, el servei de pagament de YouTube sense publicitat i amb accés a continguts especials, entre ells també a vídeos musicals, i explicarem el problema de One Password, aquest popular gestor de contrasenyes, i en donarem una solució. Aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
A Mossega la poma conversem de forma dispersa de tecnologia i moltes coses més, si l'encostipat ens deixa. Avui fem Mossega la poma al control tècnic el senyor Sergi Perucho, col·laborador habitual i que farà de backup si un servidor es mor al mig del programa, en Dani Amo.
Com estem?
A codirecció i postproducció, el senyor Marc Alier, que avui és absent per temes logístics, també pels nens, que està fent de cuiner, però si pot arribarà quan pugui en el podcast i s'hi afegirà. I producció, conducció, direcció, que us parla aquest senyor tan perjudicat que es diu Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la poma a les seves respectives graelles. Avui, de forma especial, als amics, oients, equip tècnic i responsables de Ràdio Ripollet. També una salutació als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. Escriviu-nos a podcast@mossegalapoma.cat si voleu emetre gratuïtament el programa. És un plaer, com sempre, compartir aquesta hora amb tots vosaltres. I ara, si la meva veu em permet, hauria de venir allò que diu el Marta, Tomàs, estic molt content. I m'ho ha deixat escrit en diferit, vale? M'ha dit, digues que si fos... perdó... Si fos jo, estaria molt content, si fos el Marc, estaria molt content perquè finalment ja tenim la icona d'unicorn a iOS.
Sí, senyor.
Deia ell que no,
els
no
bronis estaran molt contents.
Exacte. Deia ell que no podien viure sense l'unicorn i ara ja, per fi ja el tenim.
Fantàstic.
Doncs això. Dit això, Marc, en el teu honor, aquí una forma de contactar amb nosaltres.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google Plus, cerca per comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues esses.
Molt bé, doncs comencem aquesta primera part, que és temps de conversa, conversa que avui anirà adreçada al retoc fotogràfic professional. Mm-hmm. Tenim la sort de comptar aquí a l'estudi amb en Dani Caño. Dani.
Hola.
Això de Caño, ja sabem que ets perquè ets cosí del suricata major d'aquest programa.
Vinc endollat.
Bueno, ara vaig a llegir el teu currículum, també faré un breu esment del teu soci, del currículum del Xavier.
Disculpeu, avui no puc venir, també.
Estava
problemes
previst.
Personals, sí.
Bueno, sempre els nens, com el Marc Moret, a vegades. Doncs bé, en Dani s'inicia professionalment, si dic alguna cosa incorrecta m'ho corregeixes, sisplau.
Sí.
S'inicia professionalment com a auxiliar i ajudant de producció per a spots publicitaris amb incursions en el món del cinema, fins a esdevenir director de fotografia especialitzat en publicitat.
Exacte.
El 2004 fas un gir i t'endinses dins del retoc fotogràfic adreçat a l'arquitectura i l'interiorisme.
Sí. Mm-hmm.
Fundador de l'estudi How Touch,
que es pronuncia Otage, però això
Otage, sí, perquè això és normal, hot,
no, sí, no, no és que Otage. no és alemany.
Ja, ja.
Però bueno.
Ara en parlarem perquè a més curiosament avui, no sé per què, ens han vingut un munt de preguntes. Jo vol dir que hi ha molta gent que ens escolta que té una certa vinculació amb la fotografia professional. També has estat vinculat a la docència.
Sí.
És un defecte que tenim la majoria dels que estem en aquesta taula.
Aquí, sí,
Entre d'altres, has estat cap d'estudis de l'ESCAC, de l'Escola Superior de Cinematografia, no?
No, he estat cap d'estudis d'una escola de cinematografia, es diu MK3, a l'ESCAC he sigut formador eventual.
Ah, vale, de l'Escola Superior de Cinematografia i Audiovisuals. Sí. I coautor de diversos premis de la FAP, que és l'associació, suposo, de fotògrafs...
De professionals d'Espanya, sí.
Molt bé. En Xavi, avui absent, però igualment us llegeixo molt ràpidament el seu currículum, també és perquè entengueu una mica com heu vingut i com esteu fent les coses ara, i la creació de l'estudi. El Xavi s'inicia com a ajudant de fotografia en arquitectura i moda, als 90 s'estableix a Menorca, té una vida esbojarrada a Menorca,
sí,
i en paral·lel, sí, és que té aquesta sort, i en paral·lel comença a treballar en fotografia de viatges.
Sí.
Això em fa molta enveja, ho sàpigues.
Això, ja, doncs, hauràs de quedar amb ell que t'ho expliqui.
El 96 s'especialitza en retoc digital i calibratge de color.
Sí.
Aquí hi ha moltes coses a explicar i moltes anècdotes.
Molta llegenda urbana, crec que hi ha.
També cofundador amb tu de l'estudi i també docent en diferents màsters i coautor també de diversos premis de l'AFP.
Sí,
parla'ns una mica de l'estudi, el Otage, no?
D'on ve, no? Suposo que hi ha una certa
hi ha una
curiositat.
Sí, sí.
Hi ha una certa curiositat. Bé, la veritat és que, bueno, tal com deies, per currículums, cadascú de nosaltres venia d'un ram diferent de la fotografia i mica en mica pues, l'atzar ens va dur cap al retoc digital. Vam coincidir, vam començar a treballar en col·laboració i va arribar un moment que vam dir, bueno, pues, escolta, creem el nostre propi estudi, creem una societat en la que donem serveis de postproducció digital, principalment per publicitat, val? Tot i que el nostre ventall és bastant més ampli, i quin nom li hem de posar, no? Aleshores, en aquell moment, just va donar la casualitat de tenir l'oportunitat d'agafar com a estudi una de les punxes de la Casa de les Punxes.
M'encanta. Estava Caposa, que té un nom horrible. Caposa era una empresa que feia etiquetes, que estava a sota, sota de parlo de fa molts anys enrere.
Sí.
I sempre que passava amb la moto per davant pensava, hòstia, que guapo poder tenir aquí dalt un lloc de feina.
Allà dalt teníem nosaltres l'estudi, sí, amb una de les punxes, amb un dels torreones. Teníem una, llavors, quin nom li posem, quin no li posem? Teníem clar que volíem donar un cert nom internacional, i volíem que no fos fàcil per la gent. No, això és broma, però la veritat és que
ho he aconseguit,
la segona segur.
La veritat és que hi ha moltes anècdotes entorn d'aquell nom. De fet, jo crec que algun dia publicarem un llibre de com escriu la gent el nom, però bueno. I va ser molt senzill. De fet, són dues paraules, la primera és francesa, la segona és anglesa. Touch és fàcil, anglesa, tocar, i fa al·lusió a la manipulació. I jo, en francès, vol dir que està en lo alto.
O couture.
Però quan només dius o, vol dir una cosa que està a dalt de tot, amb la qual cosa, com que està a dalt de tot de Casa les Punxes, pues ja està, 2 + 2 = 4.
Vale, no sé quin, abans una mica preguntes que farem després, però l'usuari oient amic del programa Oriol Torrent Florenç ens preguntava justament, ell parlava de o, parlava de hot.
No, era francès. En aquest cas és francès i anglès, una combinació de francès i anglès.
Vale. Sí. D'allà us moveu a Palo Alto, Poble Nou.
Exacte.
És un lloc on hi ha empreses d'aquestes que esteu tots bojos.
Sí.
I que a la porta hi ha uns...
Bojos i granyuts.
I granyuts. I a la porta hi ha un senyor que és un indigent.
Sí, saps? Que ara està molt de moda.
Sí, és un indigent que...
El Mantero,
que es diu Mantero Mariscal, que està demanant diners a la porta de Palo Alto. És tristíssim, però
és el que hi ha.
Moleu molt perquè esteu en el mainstream de la ciutat, no és a l'Aper Diagonal, el mainstream, no, és Palo Alto, perquè feu una festeta cada no sé quants caps de setmana.
Sí, però bueno, aquesta festeta de portes cap enfora mola molt.
Ja, a dintre...
De portes cap endins també mola molt i està molt bé, la veritat és que és molt interessant, si no hi heu estat mai, val la pena una visita. El que passa que, clar, en temes de logística la cosa es complica una mica més.
Sobretot per la gent que treballa.
Per
què us moveu a Palo Alto?
Doncs mira, perquè... La Diagonal i la Casa de les Punxes estava superbé, era supermaco, era supertranquil, però estàvem sols allà dalt. I el concepte sociabilitzador era una mica complicat. I en aquesta professió, a part de ser un bon retocador i de saber molt de lo teu, has de poder relacionar-te. I va haver-hi un moment, després d'uns quants anys, que vam dir que, bueno, que necessitàvem veure gent, necessitàvem sinergies, necessitàvem contactar amb d'altres professionals del mitjà i un contacte més directe, més habitual, més del dia a dia, perquè evidentment, clar, que ens no érem voltors a dalt d'una torre, no? Que estàvem allà a l'espera de la...
no?
Que estàvem a l'espera de la presa, evidentment ens relacionàvem amb els nostres clients, amb les agències, etc, etc, però el contacte diari de sortir
d'un cafè,
d'aprendre, i, bueno, i de cop i volta, pues, Palo Alto, com que el meu soci en Xavi viu molt, molt a propet, ho havia vist, n'havia sentit a parlar, m'ho va proposar, vam anar-ho a veure i va semblar una idea molt, molt interessant. Vam començar a bellugar fils, contactar amb la fundació, perquè pertany a una fundació, Palo Alto, i, bueno, vam arribar a conèixer a la persona que, amb la que compartim ara l'estudi, que és en Fernando Salas, un interiorista. Vam fer molt bones amigues, ens vam entendre molt bé i vam dir, pues, dit i fet. I la veritat és que l'anècdota està en que el primer dia que ens vam instal·lar, recordo que només el primer dia, jo i Lleida Murphy, arribem, ens asseiem a la cadira per posar-nos a treballar i se'n va el llum. I aleshores ens diuen des de la Fundació, tranquils, és una paga general, trigarà com un parell d'hores en tornar, ens ha dit la companyia. I, bueno, pues sortim, anem a fer un cafè. I clar, no portàvem ni 5 minuts, que en Xavi i jo ens mirem i diem, tu te n'has adonat que en 5 minuts hem vist i hem parlat amb més gent que en 5 anys a les punxes? I clar, va ser com bastant definitiu, no?
Sé que hi ha una anècdota a les punxes, clar, estàveu amb una cúpula, diguéssim, que teníeu, si qui no recordi les punxes, està en una cantonada,
sí,
de
sí,
Diagonal sí. I Rosselló, crec que és.
Sí, sí? Sí, és un triangle que va a Llúria, Diagonal, Rosselló i Bruc. Crec que és.
Vol dir que
sí.
Quedeu molt exposats, molt oberts, sí. Per tant, esteu en una torre. Ho dic això per parlar de la llum i el color.
Sí, sí.
Tenia una llum brutal, perquè esteu allà dalt, aïllats, no? Tant és així que havíeu de, clar, com, havíeu de tapar la llum.
Sí,
no?
Sí, la veritat és que això, bueno, això és un dels grans mites que té el món del retoc. La gent creu que treballem amb coves, no és veritat, no som Batman, a vegades ens agradaria però no ho som, el que passa que sí que és cert que s'ha de treballar amb una llum controlada, no pots tenir la llum de qualsevol manera perquè vulguis que no, i si vols ja entrem més en una qüestió una mica més tècnica, com que l'ull humà veu més que la pantalla, té vista perifèrica i l'ull humà té un cervell enganxat amb ell, està constantment fent mitges ponderades de llum, amb la qual cosa, si la llum que tens al voltant de la pantalla no la tens sota uns controls i unes normes, el que estàs veient, la imatge que estàs veient, et pot estar equivocant en termes de contrast, en termes d'apreciació de llum, de color, i aleshores hem de tenir el nostre entorn lumínicament controlat.
D'acord, però a mi sorgeix quan estava escoltant aquest raonament, que ja el coneixia òbviament, i m'interessava força, penso, hòstia, quan aquesta gent se'n va amb un treball, amb una feina feta ja impresa, se'n va al client de torre a ensenyar-li els esbossos o les primeres fases d'un treball, allà no controleu tampoc les condicions lumíniques.
No, per això és important que en l'estudi hi hagi el que es diu tot un sistema de control de qualitat que garanteixi al client que el que està veient a la pantalla és el seu producte, i no només això, sinó que el seu producte és el que veu a la pantalla i el que veu a la pantalla el seu producte és el que es veurà imprès. Aleshores, això és el que es coneix amb el nom de match to screen, match to print, match, etc. Hi ha mils match, no? Uh-huh. Aleshores, el sistema és tenir un circuit tancat pel qual tu tens tota una sèrie de controls tant a nivell de condicions de llum, diguem-li atmosfèriques de l'estudi, que no t'enganyen l'ull, però a part tu has de tenir la pantalla controlada i coneguda, és a dir, calibrar-la, però a part, és ideal, si ho pots fer i t'ho pots permetre, tenir un sistema d'impressió que emuli certs estàndards d'impressió que són els més demandats pels clients. En el cas de la publicitat, la impressió de rotativa, la impressió offset. Aleshores, això hi ha laboratoris, hi ha empreses que fan aquest servei, però també el pots tenir tu. És tan senzill com tenir, o no, tenir una impressora d'injecció de tinta i un RIP que certifica que la impressió que fa aquella impressora emula aquesta rotativa.
De temes tècnics, ara en parlem perquè volia anar de dalt a baix.
De dalt a baix, no? Ja m'he embalat, no?
No, m'encanta, I de fet, jo sempre us admiro molt perquè ja no tinc res a veure amb la vostra professió. Un bon dia em vaig comprar un Apple Cinema Display pensant que era el tio més guai del món.
I no.
No ho soc. I vaig descobrir que hi havia un calibrador de color.
Sí,
i vaig intentar executar-lo i em va explotar el cap.
Sí.
Saps? Per tant, després parlem
d'això. De totes maneres, un incís. entorn del món dels ajustos dins dels locals dels clients, també podríem escriure tot un llibre, no?
Sí, sí.
Perquè des del punt en el que hi ha l'anècdota que portes aquesta còpia impresa que se suposa està certificada sota aquest estàndard que et certifica que el que veuràs és... Però clar, el paper traspassa, no? És blanc i traspassa, i clar, i de cop i volta et posa totes les còpies del client a sobre una taula verda i el client diu, bueno, com que totes les còpies estan sobre aquesta taula verda, pressuposem que el verd és neutre. Ahí lo dejo.
Des de quan? No?
Ahí lo dejo.
Ja, és molt pressuposat.
Sí.
Anem de dalt a baix.
Sí.
La pregunta que et volia fer, de fet, la primera que tenia apuntat, perquè de moment tot això és una introducció prèvia, que no treu el
cas. Cap problema.
Hi ha una frase, la vam tenir tu i jo quan parlàvem per telèfon, sí, abans d'acabar de concretar el dia que veníeu, que a mi em va cridar molt l'atenció, i és que em va dir, hòstia, això del retoc fotogràfic, a part que hi ha molts mites i moltes llegendes, en publicitat, no és que estigui bé o que deixi d'estar bé, és que s'ha de retocar tot.
Sí.
I a darrere hi ha un perquè. Hi ha un perquè, diguéssim, de la cultura del retoc digital, hi ha un perquè de la cultura del món de la publicitat, no?
Bueno, a dia d'avui ni la imatge que ens sembla, estem parlant d'imatge publicitària,
sí, sí,
ni la imatge que ens sembla que és una foto que anava pel carrer i l'he feta amb l'iPhone, ni aquesta
és com és.
Yeah. I això té que veure bàsicament amb la nostra cultura visual. O sigui, som una societat que portem molts i molts i molts i molts i molts anys veient a través dels nostres ulls, amb la qual cosa, això per un cantó, i per un altre cantó, quina és la finalitat de la publicitat? La finalitat de la publicitat és vendre un producte, no ens enganyem. O sigui, podem entrar en discussions després amb les preguntes que em facin, de qüestions ètiques, morals, tot el que tu vulguis. Però a banda d'això, la finalitat última i darrera de la publicitat sempre és vendre un producte. Sí. Amb la qual cosa, aquest producte, el client se l'ha de creure. A dia d'avui tenim tanta invasió visual a tot arreu, al nostre voltant, a totes hores del dia, excepte quan tanquem els ulls, i tot i així també perquè somiem, val? Que la simple imatge feta tal qual, clic-clac, ja està, no ens la creiem com a missatge de venda.
Et sona falsa, vols dir, visualment, sí, el missatge inconscient és, hòstia, això no és veritat.
No, només això, sinó que després hi ha un afegit. Ara imaginem per un moment, aquí sobre la taula tenim ampolles d'aigua d'aquestes d'ús individual, de mig litro, aquestes de plàstic PET. Imagina't per un moment que aquesta ampolla ha de ser la campanya publicitària d'un pòster que anirà amb un cartell de, no sé, anem a posar-ho fàcil, un cartell d'aquests de parada d'autobús. Això més o menys fa 1,20 m per 90, més o menys, és el que es coneix per OPI. Tu imagina't aquesta ampolla en aquestes dimensions, que és la dimensió d'una persona humana. Què vol dir? Tècnicament, el fotògraf ha hagut d'apropar la càmera i fer un macro d'allò, simplificant molt, però ha hagut de fer un macro d'allò perquè es pugui veure aquesta mida. Clar, jo veig aquesta ampolla, la veig així a ull directe, i aquesta ampolla em sembla perfecta. Em sembla que el plàstic està impoluto.
Sí, però si ara fas un macro d'això...
Però si faig un macro, aquí hi ha una selva. Aquí dins
una selva de microorganismes.
Clar, aquí hi ha una selva d'esgarrapades, brutícia, etcètera. Tot això s'ha d'envellir, perquè si no, no ho vendràs, perquè la gent veurà aquella imatge i dirà, oh, que bruta està aquesta ampolla, aquesta marca quina és? Ah, doncs no la compro.
Yeah.
Perquè fa sensació.
Ja no només és m'ho crec o no m'ho crec, sinó el fet de que et provoca l'efecte contrari del que
exacte,
vols vendre. No?
Exacte. O sigui, no hem d'oblidar això. Després, cadascú, per a la imatge pel record, la imatge per la memòria, la imatge, evidentment, fa amb la fotografia el que vol. O sigui, jo de fet en les meves imatges personals sóc de poc retoc, per entendre'ns, val? O sigui, però jo entenc que la publicitat, la moda, tots aquests sectors que tenen com a finalitat el vendre un producte, han de fer creure al client que aquell producte és el que és. Aleshores, després ja podem entrar en discussions de si li tirem molta fantasia o no tirem molta fantasia, podem entrar en discussions del concepte de la moda i la figura humana, tot això podem parlar-ne, però l'essència més bàsica és que a dia d'avui l'ésser humà està fart de veure imatges, i veure imatges hiperespectaculars en pel·lícules, en jocs de videojoc, a l'ordinador, a tot arreu, a totes hores, i precisament perquè nosaltres veiem amb l'angle de visió de l'ull humà, en el moment que veiem les coses en deteniment, les hem d'envellir una mica, perquè és que si no semblen brutes, semblen deteriorades, semblen mal fetes.
Us posarem l'enllaç, ja ho sabeu, els que sou habituals del programa, a l'estudi, a la pàgina web de l'estudi, al O-Touch. Hi ha una imatge que és una de les que teniu en el slide principal,
sí,
que es veu una mà, mà molt que té moltes venes, amb un got com en l'aire, saps? Molt neta. Per cert, darrerament m'impacten molt més les, no sé, per què, potser és una saturació que porto inconscient, m'impacten més les imatges netes i així aïllades,
sí, en blanc i negre, més a més, segurament.
O en blanc i negre o de poc, sí, color, sí. Més que allò, tenim també una altra feina que és aquella dels xiclets, que també, sí, m'agrada molt, perquè sembla, sí, un Ferrari, és superxulo, però a mi ja és massa manga, m'entens? Me satura, sí. Anem aquí. Hòstia, avui anem una mica malament de temps, perquè ja mola que anem així. Anem aquí, però primer anem a escoltar un consell.
Mossega la Poma es distribueix gratuïtament per a aquelles emissores locals que vulguin incloure el programa a la seva graella. Si ets una emissora o vols que Mossega la Poma s'escolti per l'emissora de la teva vila o ciutat, escriu a cultura@mossegalapoma.cat.
Molt bé, amb el senyor Dani Caño flipant en colors, avui aquí a Mossega la Poma parlant de retoc fotogràfic professional. Figura humana, retoc fotogràfic, mites, mentides, llegendes.
Amigo.
Aquí t'he
pillat.
Aquí t'he pillat.
Bueno, però quina és la pregunta exacta?
No, és que parlem d'aquests tres temes, no és una pregunta exacta. Hi ha molt tema d'exageració, molta gent que està retocada, aquelles tetes que semblen...
Sí.
La teta ideal.
Vale. Aquí podríem entrar en discussió de què és l'ètic i què no és l'ètic. Arriba un moment en el que, i ara no estic donant la meva opinió, és simplement una reflexió, al final l'únic pel qual es pot arribar a jutjar alguna cosa és l'estat de dret, en certa manera, és a dir, el que és legal i el que no és legal, i diguéssim que aprofitant aquest argument es fan moltes i moltes coses que potser no s'haurien de fer, no només en el món de la imatge, en molts i molts i molts i molts d'altres mons i molts altres sectors. La veritat és que, i això és una cosa que volia dir d'abans, el retocador o els que, com ens agrada dir a nosaltres del nostre estudi, darrerament no diem que som un estudi de retoc digital, sinó que som un estudi de postproducció digital, perquè cada dia hi ha més tècniques i no només es fa servir el Photoshop, val? Però arriba un moment que nosaltres ja la imatge ens ve feta, la concepció de la imatge, la idea ens ve feta, i aquesta imatge em respon a un estudi de mercat, a unes necessitats, etc, etc, etc. A partir d'aquí és com tot, tu et ve de gust jugar o et ve de gust no jugar, o sigui, nosaltres en l'estudi hi ha feines a les que hem dit que no. Hem dit que no perquè se sortien de la nostra línia, diguéssim, ètica, moral, digueu-li com vulgueu, no? Bueno...
Però, perdona, perquè és que som, no estem dins del món. Digue'm un exemple de quelcom que trenqui la vostra ètica, que traspassi el vostre sentit ètic. No cal que diguis marca ni res.
No,
un exemple perquè entenguem, bueno, què vol dir trencar la...
Bueno, pues, per exemple, quan... En el cas de que de cop i volta el client estigués fent un beauty és un retoc, per exemple, un primer pla o un retrat d'una persona, d'un model, home o dona, dona igual, i bueno, es té molta cura de la figura humana o un retoc de moda, i et comenci a demanar que estretis cadera, estreta cadera, estreta cadera, estreta cadera. Bueno, la primera estreta de cadera la puc entendre. La segona estreta de cadera, si ajustem per aquí dalt i ajustem per aquí baix, és a dir, canviem les proporcions globals de la imatge, també la puc arribar a entendre, perquè té que veure amb un missatge global. Arriba un punt que l'estretada de cadera ja és una qüestió personal de gust de la persona que m'està donant aquesta ordre, diguem-ho així, i s'escapa de la meva concepció de lo que simplement és sa. I ja està. I aquí està el límit.
T'agraeixo l'exemple. Sí, ara, saps? S'entén millor quan estava al límit. Eh? I com aquestes, moltes altres.
Sí.
Perdona? El nostre tècnic tenia un comentari a fer. Sí.
Clar, a partir d'aquí, evidentment, podríem entrar a judici de moltíssimes coses, perquè clar, una cosa és el que és sa i no sa, que potser per mi és la primera gran frontera. Clar, després és una qüestió molt subjectiva de posa pit, posa pit, posa pit. Bueno, aquí ja...
Tu no serviries per advocat. Ah, clar, els advocats han de defensar.
No. Jo l'únic que em sembla que el que s'ha de fer és ser honest amb un mateix. I arriba un punt que, bueno, sí que és cert que hi han coses per les quals tu a vegades vas una mica al límit, perquè no ens enganyem, o sigui, a l'estudi menja del que guanya.
Clar, no?
I arriba un punt que aquí ens coneixem tots i hi han certes coses, doncs, bueno, que jo les faria diferent, però que mentre no transgredeixi aquelles bases fonamentals del que jo considero lo sa, pues em sembla correcte.
Això està bé, no? Perquè a vegades tens la concepció de que en fotografia, sobretot de publicitat, no es frivolitza moltíssim, no?
Que no hi ha un codi deontològic com en el cas de la medicina o altres professions, però m'agrada que destaquis que sí que n'hi ha.
Sí que n'hi ha. El que passa que, clar, és com a tot arreu. O sigui, hi ha un codi deontològic a la medicina fins al dia que un metge i un infermer decideix saltar-se'l. És a dir, però aleshores amb ell se'ls jutjarà. És una qüestió seva particular, no? O sigui, jo crec que sí que existeix i per norma general... A dia d'avui, les noves fornades i les fornades que hi ha ara, noves o no, de comunicació, de publicitat, tenen molt clar que la gent demanda, perquè es fan molts estudis, demanen un tipus de... Un altre tema diferent potser és la moda i la moda del nivell, que aquesta encara viu com una, en certa manera, enclaustrada en un món molt especial i molt particular. Però des del moment que, per exemple, les grans firmes de moda tenen les seves divisions de talles grans, o etcètera, podríem arribar a criticar que, evidentment, aquestes mateixes empreses tenen talles que no són pròpies per les edats, tot el que tu vulguis. Però... A partir d'aquí sí que és cert que la persona que s'encarrega de la imatge, i és el que estic intentant, diguéssim, reflexionar,
té un codi.
Té un codi que, bueno, que al final és una qüestió de sintonia amb tu o no.
Anem a avançar perquè tenim moltes... hem passat molta estona i en canvi tenim moltes preguntes dels oients.
Jo m'enrotllo molt, quan em vas tallant.
Però m'encanta el que expliques, per això no et dic res. Bueno, volia destacar temes dels components. Com crec que el tema dona part molt, jo et convido ja d'avançada que vinguis un altre dia i parlem més.
I així venim amb en Xavi.
Exacte, perquè sí que vull parlar una mica de l'equip que feu servir, perquè som de fora. Jo penso que no posem en valor la despesa tan important,
doncs sí.
Perquè tot allò que parlàvem del color, de la impressió de que tot estigui, diguéssim, sota un estàndard.
Clar.
Això vol dir que l'és damunt de la taula en l'equipament. Hi ha temes interessants de conèixer, però ja dic, ho traurem en un altre programa perquè vull fer-te les preguntes als oients. La primera ve precisament d'un fotògraf professional, amic del programa, està a Balaguer, és en Rafael, i diu: per revelar els arxius RAWs, quina eina és millor? Una com Lightroom o el de la mateixa que ofereix la marca de la càmera? Com per exemple parlar de Nikon i sí, el Capture One o algun d'aquests.
Bueno. Bé, aquí entraríem a parlar de fluxos de treball o flux de treball, no sé què és el correcte en català. Però com que jo dono classe en castellà i sempre estic dient el flujo de treball, clar, quan parlo en català ja em lio una mica. Al final acaba sent una qüestió de flux de treball, és a dir, quina finalitat té aquell processament o aquella manera de tractar o de treballar la imatge. En definitiva, moltes vegades una imatge fotogràfica, en un sentit estrictament professional, la seva qualitat només la defineix el seu destí, és a dir, la finalitat o l'ús que li vol donar a la persona que et contracta. A partir d'aquí, tu has d'atendre i entendre què t'està demanant i, en funció d'això, organitzar el que tu creus són els millors dispositius per aconseguir aquesta finalitat de destí. A partir d'aquí, cada revelador de RAW té el seu món. Cada revelador de RAW
i la seva forma
i la seva manera d'entendre i interpretar la informació del RAW. No és veritat del tot que amb un RAW, o sigui, és veritat que un RAW és un arxiu en brut i pots fer el que vulguis dins de si la captura que has fet és correcta o no, val? Però a partir d'aquí, evidentment, cada revelador de RAW, fruit que és d'una empresa o d'una marca o d'una firma, aquesta marca o aquesta firma entén el concepte fotogràfic sota les seves directrius i, per tant, els seus motors d'interpretació estan enfocats en aquesta línia. Llavors, per exemple, si em preguntes a mi, jo no em caso amb cap revelador de RAW. En cap ni un. Jo el que intento és saber-ne les virtuts de cada un d'ells per així, en funció del flux de treball que jo necessito,
fer-la servir
una altra. Per exemple
però però això no t'obliga a conèixer-los tot en profunditat i això no és una feina d'aprenentatge.
Seria l'ideal, sí. Però això és el que et difereix. Al final, un professional no només és professional per lo professional que és, valga la redundància, sinó per si és competitiu o no, entesa la competitivitat com que jo tinc un know-how que em permet treure un rendiment en aquella imatge amb un temps i amb una qualitat que potser és el valor afegit respecte d'altres. Llavors, el fet que jo inverteixi el meu temps en conèixer tot un seguit d'eines que són necessàries per la meva feina, jo a dia d'avui no entenc un fotògraf, per exemple, ja que parles de fotografia, un fotògraf que sàpiga de dalt a baix totes les òptiques i que se sàpiga de dalt a baix tots els cossos de càmera, però que no sàpiga quin és el millor revelador de RAW, per exemple, per fer un beauty, o quin és el millor revelador de RAW per fer un casament, perquè són dos projectes i dos productes totalment diferents que tenen requeriments diferents. En el cas del casament, si decideixes tirar en RAW, que això també seria discutible, necessites agilitat per contra d'una qualitat extrema a l'Space, i en canvi, en el cas d'un beauty, la velocitat no té res a veure perquè et donen el temps per treballar-lo amb calma, però en canvi, que la pell tingui la seva textura, el seu to, etcètera, 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 és vital. Per tant, tu has de saber que hi ha certs reveladors que et funcionen molt bé en termes de definició i de detall, per exemple, a l'Space, i d'altres que són molt àgils. I ojalà existís el revelador universal que ho fa tot bé per
però
tot,
no,
però ja et dic ara que no existeix.
Perfecte. M'agrada molt això que acabes d'explicar. Enllaça amb un tema que ens ha preguntat l'Oriol Torrent Florença, una era sobre el nom que ja l'hem dit, l'altra sobre el vostre específic workflow, que crec que l'acabes d'explicar. Dir que no teniu un i únic, sinó que en funció de la feina que us encarreguen el resultat.
Depèn de l'encàrrec, clar. Moltes vegades, si necessitem agilitat, a vegades inclús, quan és un projecte que requereix molta agilitat, amb el revelador mateix d'Adobe, que el té Lightroom o Photoshop,
Pots tirar milles.
Ara, no és el que faria servir jo, per exemple, si em demanes la meva opinió, per fer un beauty.
Vale. Hi ha alguna cosa de workflow? Ara torno al que diu en Rafael Jesús, però mentrestant m'entretinc una mica amb l'Oriol, perquè sí que hi ha preguntes més detallades. Diu, administrar una llibreria d'imatges, a poder ser des de diversos disc origins, com ho feu aquí?
Val. Això és un tema que nosaltres...
Cada pregunta que es pot donar per un programa,
sí,
però jo et demano molta concreció.
Ho sé. El tema està en que, què passa? Com que el nostre workflow és 99,9% publicitari, nosaltres no treballem amb lots d'imatges grans. Nosaltres treballem amb imatges puntuals, amb la qual cosa nosaltres no tenim aquesta feina que potser sí que pugui tenir un fotògraf de social o un fotògraf de periodisme que es troba de cop i volta amb 5.000 arxius i com els gestiono i com els vinculo, com els hi poso keywords, com faig... Nosaltres normalment anem per campanyes i cada campanya té una, dues, cinc fotografies. Per nosaltres una feina de 10 fotografies, bueno, ja és una cosa
superprojecte.
Tremenda en quant a volum de feina. Aleshores, clar, la veritat és que no acostumem a tenir softwares específics per això. O sigui, ens creem el nostre sistema d'etiquetatge. Això sí, és molt important. El que sí que és important, com a consell, és que facis el que facis, utilitzis el software que utilitzis, és molt important que en el moment que truca el client i et demana alguna cosa, siguis capaç de trobar allò que t'està demanant així. És a dir, immediatament. Aleshores, tu facis tu de forma manual, com és el nostre cas, que ho fem manual, perquè total per cada projecte 5 fotos, 10 fotos, o tu facis a través de, per exemple, l'etiquetatge, a través d'un Lightroom o a través d'eines específiques, mentre tinguis clar que et dona l'agilitat que pretens, suficient.
En concret, l'Oriol Torrent parlava de Lightroom, l'exemple que t'havia posat també parlava de revelar de forma no destructiva.
Lightroom té una cosa molt que per mi és molt interessant per aquells fotògrafs que no necessiten retocar. És que, per exemple, els retocadors distingim entre retocar i ajustar. Tothom creu que és retoc pel sol fet de caure a Photoshop i les imatges no sempre es retoquen. O sigui, per un retocador, retocar és manipular físicament la imatge. És a dir, les tijeres, la pega i el punzón. Fer una corba, és a dir, donar més llum o canviar una dominant o donar una mica més de densitat, això és un ajust. Aleshores, això és important distingir-ho perquè...
Això, els instagrameros...
Clar.
Pobres.
Som ajustadors, no?
Som ajustadors miserables.
Sou bàsicament ajustadors.
Miserables.
Aleshores, clar, què passa? Tornem un altre cop al flux de treball. Si tu com a fotògraf bàsicament ajustes, un software com Lightroom és meravellós. És meravellós perquè tens l'opció d'emmagatzematge, etiquetatge i classificació fantàstica de tots els teus arxius. Tens l'opció d'un bon revelat de RAW, val? amb un bon revelador de RAW, Adobe Camera RAW és un bon revelador de RAW i té uns molts bons motors d'interpretació, val? El que passa que per certes coses determinades, doncs hi ha coses puntuals que pots utilitzar en altres, però en el seu global és molt bon revelador. I després el Lightroom permet ajustar correctament una imatge i el que és més important, d'una mateixa imatge et dona la facilitat de dir, ara d'aquesta imatge necessito aquestes 5 sortides, espavila't i fes-t'ho tu, no vull haver de fer jo coses estranyes, no? Amb la qual cosa per mi és un software global que per determinats sectors, tipus, ara se m'ocorre, periodisme, social, aquest tipus de feines de molt de volum que necessiten respostes ràpides perquè simplement ajusten, no manipulen, val? Em sembla fantàstic.
Per manipular no utilitzaries Lightroom?
No, perquè la manipulació que pot fer Lightroom és 0, en comparació amb l'immens món que pot permetre Photoshop.
Vale.
Sempre i quan tinguem clar la diferència entre ajust i manipular.
Correcte. Incidim també en el workflow. Una última pregunta. Ens diu l'Oriol Torrent si ens podíeu explicar materials i o serveis per positivar, tant per productes tipus llibres com per còpies úniques i en diversos suports. No he entès la pregunta, perquè no soc d'aquest món, igual ell sí. No sé si tu l'entens.
Bueno, l'hauria d'especificar una mica més, vale. Perquè és molt, molt, molt genèric això, saps?
Vale.
O sigui, no sé si s'està referint a quin tipus d'impressores o a quin tipus de laboratoris o a quin tipus d'empreses...
Com tornaràs a venir, ja li tornarem a dir que concreti una miqueta més.
Sí, queda pendent i li prometo respondre-la.
Vale, torno de seguida a en Rafel. Ell parla... clar, posem-nos en el cas del Rafel, eh? El Rafel és més fotògraf, doncs això de casaments o de
botigues, sí, més social.
Més social.
Sí.
Aleshores, per ell, en aquesta idea del workflow d'agilitat, eines com el nou iPad Pro i el que vingui a darrere, que són les millores que incorpora, li obren tot un escenari nou per, ostres, per agilitzar moltes parts de la seva feina i no haver d'anar amb tota la motxilla enorme.
I
no?
Tant.
Què en penses tu d'això? Tens alguna informació?
Totalment a favor. Jo puc parlar de la meva experiència, que per exemple l'iPad, per exemple en una sessió de fotografia professional, permet, si dispares amb el capturador de PhaseOne, el Capture One, permet tenir, per exemple, el Capture Pilot. El Capture Pilot és una eina que per iPad és meravellosa perquè permet el que el fotògraf estigui disparant i tu, per exemple, si ets l'agència o si ets el client o si ets un assistent, pots estar veient a temps real en l'iPad allà on estiguis, a través de xarxa local, pots estar veient i valorant ja, etiquetant les imatges.
Abans és un munt de feina.
Evidentment, perquè ja el client...
Descartes allò que...
El client ja, mentre està assentat, ja, per exemple, l'agència, el client per nosaltres són dos, l'agència i el client directe, que és el client final, no? Es poden estar allà sense molestar gaire el fotògraf que va fent la seva feina, i poden estar allà amb l'iPad i mirant i dir, aquesta ja m'agrada, doncs marca-li un 5 estrelles. Aquesta posem-li un no sé què. Evidentment es negocia abans quin tipus d'etiquetatge es fa entre tots, perquè després tots ens entenguem, però això avança moltíssim la feina, perquè ja surt de la sessió amb la sensació de saber que has triat les fotos amb les que pots començar a treballar.
Vale. Dani, flipante, eh? No sé tu, jo estic avui molt bé, molt bé. Acabo amb una última pregunta, estem superpassats de temps,
ja
per tant, et demano concreció.
Vale,
en Jordi Oca ens diu si ens pots comentar alguna eina econòmica per a tothom, és a dir, també sobretot per la gent no professional.
De retoc?
De retoc, sí, clar.
Hi ha eines de retoc de programari lliure i que estan molt...
El C-Shore...
Sí, i n'hi ha un altre, hòstia, no me'n recordo el nom. Jo pels noms soc fatal. La icona és un animaló.
El GIMP.
Sí.
Ah, també el GIMP.
Aquest no està gens malament. O sigui, hi ha eines que estan molt i molt bé.
I, per la gent que s'inicia...
Sí,
no,
de fet, penseu una cosa, ara potser trenco un altre mite del món del retoc. Els retocadors professionals... Puc fer un símil, si voleu. Diuen que l'ésser humà utilitza només un 10% no, del seu cervell, no, o alguna cosa així. El retocador professional utilitzem un 10% del que pot fer Photoshop. Amb la qual cosa, imaginem-vos un que no és retocador professional. No?
Però a vegades aquest 10%, si el poses en un lloc que fa molta gràcia, doncs mira, això també, no?
Sí.
Aquesta és l'altra ciència. Dani, hem d'acabar aquí. Dani
pues
Canyo,
moltes gràcies.
T'agraeixo que et quedis, si pots, a la segona part, si no, ja t'emplaço, perquè el tema dona molt de sí, i òbviament amb el temps de l'entrevista d'avui no tenim prou. Ara anem a escoltar una altra entrevista, que és la nostra publicitat d'avui. Anem a parlar de Dreampress. Aquí tot gira al voltant del Carles Canyo, ¿vale? Perquè aquest anunci que escoltareu ara de Dreampress és... Dreampress de Dreamhost, és una entrevista que li van fer a un amic seu, que es diu César Córcoles. Música.
Doncs això, que jo sóc usuari de Dreamhost, de fet, ara ho estava mirant des del maig de 2005. Ja fa 10 anys que estic amb ells, i el que tinc és el producte més bàsic. I des d'aleshores, doncs mira, jo mai... A veure, en algun moment sí que penses a pujar a un hosting més sofisticat, perquè Dreamhost, no ens enganyem, és un molt bon hosting low cost, però és un hosting low cost. Determinades meravelles no te les farà. Ara, el que té a canvi és que és super ràpid de muntar, que la interfície és tremendament intuïtiva i en un moment ho tens muntat tot, que si has de muntar un WordPress, si has de muntar un Drupal, si has de muntar un MediaWiki, és una qüestió de 5 minuts màxim i ho tens en funcionament. I una altra cosa que tenen és que l'atenció a l'usuari és espectacular. Jo no sé, de fet, com els hi surten els números, perquè tot i que tenen milions d'usuaris, jo no em considero el pitjor usuari del món i espero no ser el que els dona més feina, i de tota manera tiro de servei d'usuari igual 3 o 4 vegades l'any amb facilitat i sempre contesten de pressa i molt bé, amb moltíssima atenció.
Dreampress és el servei de Dreamhost que et permet tenir un blog o una pàgina web amb WordPress de forma autogestionada. Així t'oblides de la part tècnica i et concentres en els continguts. Amb el codi promocional Mosegui pots contractar el servei de Dreamhost amb un descompte important. Accedeix a Dreamhost des de la pàgina principal de Mossega la Poma, al banner de la dreta, o des de qualsevol banner que trobaràs a l'entrada d'aquest episodi.
Parlem-ne. Tertúlia Mosegui, l'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Molt bé, senyors, doncs ara estem en temps de tertúlia. Avui ho amb un tet a tet entre el Dani, Amo i sí, un senyor. Servidor, el perjudicau. I anem a parlar de dos temes que...
Sembles el Darth Vader.
Tio. El Darth Vader, sí. És que avui estic fatal, només no tinc res ja. Ni bronquis, ni pulmons, ni vies respiratòries.
Nada.
Doncs bé, del primer que volíem parlar, la primera notícia que de seguida que la vam veure, la vam apuntar al guió perquè ens va semblar força rellevant, és d'aquest servei nou de YouTube, YouTube Red. Uh-huh. Un nou servei per subscripció de YouTube sense anuncis per $9.99 al mes. No només és un servei que ens permet entrar a veure coses sense anuncis, ens permetrà descarregar el vídeo per reproduir-ho offline, que això sí que és una gran novetat per tema de YouTube, no existia abans, que això el situa amb serveis com el de les típiques plataformes de cable que et deixen descarregar.
Uh-huh.
I finalment l'altre servei o l'altra part que estaria enllaçada amb YouTube Red és YouTube Music, que permet veure els vídeos offline i descarregar-los, vídeos de música, que inclou recomanacions i cançons relacionades com en la resta de serveis de música per streaming. Permet vídeo o audio only version, per si estic només escoltant per auriculars. Per tant, vull dir que YouTube entra com un player immers en el món aquest de la televisió. Això també serà un benefici pel món del Chromecast.
Correcte. Que pels que són advertisers, uh-huh, que el prejudici, o sigui, el perjudici que els pot provocar, segons el Robert Kling aquest, que és el CBO, no, de YouTube, uh-huh, diu que no, que en principi ocupen un espai molt petitó, no, un percentatge molt petit, aquesta gent que potser pot pagar aquests 10 euros. No?
Home, de tota la massa de gent que mira YouTube, hi ha molta gent jove que mira YouTube, això ho hem comentat moltes vegades al programa, uh-huh, però hi ha gent, que és una cosa que entenc la força dels anunciants aquí, però hi ha molta gent jove, adolescent, que no mira la tele, que les coses no, se les mira pel YouTube. I per això moltes empreses que fan coses a la tele després treuen de seguida la versió a YouTube. Uh-huh. Vull dir que no és un tema ni de drets ni de res. Yes. O estàs al YouTube o aquesta gent no, directament no et mira.
És de nicho de mercat. Bueno, per exemple, la meva filla, jo a casa meva fa 2 anys que no tenim tele. La meva filla tira de YouTube constantment i uh-huh, només té 5 anys, vull dir que ja està dins de l'ona, no, per dir-ho d'una forma. Uh-huh. Vull dir que d'aquí 5-6 anys continuarà amb YouTube i serà usuària si continua YouTube. No?
Això s'emmarca dintre de la gran revolució que estem patint ara amb els temes de
de difusió d'imatge, de la difusió de... Hola, Marc Alier.
Hola, Tomàs.
Acabes d'arribar just per parlar de YouTube Red.
Sí. De YouTube Red, però que és no que estic molt content.
Que no és un tu. Ja estaves molt content perquè per si ja hi ha unicorns.
Com?
Perquè hi ha unicorns.
Sí, perquè hi ha unicorns en iOS. Sí, és sí, que és fantàstic, però vosaltres sabeu que els unicorns existeixen, oi?
I tant.
Se'n diuen rinocerons.
A veure, estàvem parlant... Jo t'agradaria que també fessis un cop de mà, igual que està fent pobre Dani amb mi.
On tot o no?
És que no puc parlar, m'entens? YouTube Red, què en penses?
Bueno, a veure, YouTube Red d'entrada és YouTube està agafant i anant cap a una, munt una plataforma de pagament per tots els usuaris que no tinguin ganes de veure anuncis. Per mi crec que és una mica car, o sigui, potser per al mercat americà,
però potser comencen a tenir contingut propi i contingut especial.
Això és el que estan esperant. Sí. Això és el que estan esperant. A veure, realment hi ha molta gent que sobretot està identificat en el públic adolescent americà que mira moltíssim YouTube.
Perdona, americà i no americà, perquè aquí també, hi ha moltíssim adolescent.
Sí, però sobretot
i no adolescent.
A veure, a Estats Units, per exemple, s'ha perseguit amb molta força el tema de la pirateria, cosa que aquí doncs, s'ha intentat fer però no ha quallat tant perquè són més manguis tots plegats. I llavors, quan es fa l'anàlisi, diguéssim, de negoci dels serveis de streaming de música, coses com Spotify, com Pandora o com el Apple Music d'ara, es té molt clar que el gran competidor és YouTube.
Per això YouTube fa YouTube Music associat al YouTube Red.
Exacte, perquè ja saben que ja hi ha molta gent que està acostumada a això. El que passa que, evidentment, si ara tu et dediques a mirar canals com el canal Webo o Bebo o Webo, no sé com dir-ho ben bé, però hi ha canals que ells continuen t'estan endinyant anuncis i a més, segons el tipus d'anunci de música que escoltes, tenen bastant dirigit a quina és l'audiència i, per tant, doncs, és un anunci amb bastanta d'allò, amb la qual la gent pot voler dir escolta, deixem de veure anuncis, però potser per l'economia, almenys per la meva, la d'aquí a Catalunya, potser $10 al mes és una mica car per un servei de...
que no té contingut propi, que, bueno, no té.
A veure, l'Spotify aquest de 10 euros tampoc és una cosa que hagués triomfat. Bueno, 9,99 era el que costava l'Spotify inicialment, ho van tindre que baixar 4,5 perquè no acabava de funcionar, llavors no ho sé, mira, tenim un Carles Canyo, tenim.
Hòstia, se'n va un canyo i entra un altre.
Però això vol dir que llavors els canals de YouTube es podran monetitzar?
Sí, a veure, hi ha hagut alguna miqueta de tempesta en la blogosfera, perquè la gent diu, és que ara YouTube amb el Google vol agafar i putejar els petits productors i d'allò, i a veure, bàsicament el que estan dient és qui no vulgui veure anuncis que pagui YouTube Red i els calerons es distribuirà entre l'audiència, i aquí tenim una persona que en sap una miqueta sobre el tema. Però a veure, d'entrada també una cosa, qui sortirà guanyant més, evidentment, són els canals com Disney i la gent que té una borrada de contingut allà dintre que s'emportaran un tall guai.
Oye, muy simpático tu primo, ¿eh?
Has fet algun acudit?
No, ha dit que...
No, però tu primo, has dit, no recordo què has dit avui en el WhatsApp, però bueno, sí, de targeta groga, eh?
Jo volia dir un parell de coses d'això de YouTube Red. Primer, el nom em sembla molt poc encertat.
Perquè sí, perquè és un producte d'aquests d'eliminar fatulències.
No, perquè em recorda a RedTube.
I després, què
ja ho mirareu. I després,
segon. El micro del sí, Carles està calibrat pel seu cosí. El seu cosí tenia bagueta de pitimini i aquest senyor porta...
No te metas con mi primo.
Fica'l una mica més lluny.
Parla molt més.
I l'altra cosa és que em sentiu bé.
Sí,
que jo estic investigant per fer... A mi em molesta molt els anuncis de YouTube, però no quiero pagar. I es veu que es pot fer, jo farem una Raspberry Pi que pots fer que, com un ad blocker, i que llavors des del Chromecast no veré els anuncis del YouTube. Quan lo tenga lo publico.
Molt bé, perfecte. Hem d'acabar aquest
tema. Això és l'apocalipsi
A veure, això és un servei
públic. Però escolta, i els pobres youtubers que tenen ganes de ficar publicitat?
Que anem fatal i necessito donar una informació de servei públic. Aquesta setmana, portem ja gairebé una setmana amb una història. La vaig explicar. Ja sé que no afecta a tothom, però a qui afecta...
Normalment el que explica aquest programa no afecta a tothom.
No.
Friquis,
però ja ho sé, però això encara és molt més minoritari. Ha sortit una notícia que afecta a 1Password, aquest gestor de contrasenyes de pagament. Algú algun dia pot viure sense gestor de contrasenyes? Sí, en Dani Amo, el corre riesgo.
Jo també,
doncs,
jo tampoc.
Jo visc
al límit.
Doncs vinga, explico ràpidament la història i us explico la solució. Per això deia que és un servei públic. Un enginyer de Microsoft, del grup que programa l'Office per Mac, que es diu Dale May,
Meyers va descobrir, i us enllacem a l'article que va publicar, per fer-ho ràpid i no entrar en detalls tècnics, que en determinades circumstàncies és possible accedir, per a aquells que vulguin fer mal, a l'històric de serveis utilitzats via One Password quan ens connectem a la web. És a dir, pot traçar quins serveis estem fent servir per accedir camufladament amb One Password. No vol dir que vegis la contrasenya, vol dir que a Google fa servir One Password, no sé què fa servir One Password, etc, etc. Com sempre passa en aquests casos, la pilota s'ha fet enorme i ara tothom pensa que One Password és vulnerable. Sí. Vale, doncs aleshores, destaca que no és així, que el problema és que no s'encripta la URL, però que els continguts de password continuen encriptats. El problema bàsicament està al arxiu Agile Keychange. És un nom d'arxiu que els que ho tingueu, que feu servir One Password, ho serà molt comú, i normalment la gent el té a Dropbox perquè és un servei que via Dropbox es sincronitza, doncs,
amb l'iPad.
Ja hi ha solució, i de fet la gent d'Agile Bits, que és la gent que va crear One Password, ja ha dit, escolta, nosaltres ho tenim així, ja vam treure una solució, és amb un format d'arxiu que es diu OpenVault, que és un format d'arxiu que ja no li passa aquest problema, però no vam forçar els usuaris a fer els canvis per mantenir la compatibilitat amb versions anteriors, d'acord? Bé, doncs fent la curta, podeu canviar, i això dic, afecta bàsicament aquells que sincronitzeu ni via iCloud ni via Wi-Fi, sinó els que sincronitzeu via Dropbox, que són molta gent. Es pot canviar un cofre, és a dir, un tipus de fitxer de format, a l'altre, a l'OpenVault, i per fer-ho us enllaçarem amb una URL oficial del fabricant de com fer aquests passos, que sembla...
L'alternativa és fer com en Dani, que tots els seus passos són 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Sabeu que hi ha una noia de...
I el banc 000.
Hi ha una noia d'11 anys que ven per $2 contrasenyes segures i te les fiquen un paperet amb un sobre. Mira, i és allò de que agafa quatre paraules com el cavall o comer, no sé què, no sé quant, i el seu molt llarg, són paraules que tu recordes, però és molt més difícil.
I te les ven la nena, no?
Sí, sí, la nena.
Aquesta nena és una màquina, no?
És molt bona. Que nos vamos, que es tardísimo. Adeu.
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat.
Cada vegada pitjor.
Com a pianista, vale, però com a cantante, no?
Ai, el suricat.
Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Molt bé, doncs primer tema a les propostes Mosseguis. Hem escrit un article, hem fet una revisió d'uns auriculars que es van cedir per provar-los, ja portava mesos, encara no havia dit, no havia obert ni boca. Són uns auriculars d'alta qualitat i alta fidelitat in-ear, és a dir, que van incrustats dintre.
No!
Sí, són bons.
Són els follorelles. No.
Que el fabricant ens està escoltant, jo no solo te lo digo.
No, però és que ara és molt difícil trobar uns auriculars d'aquests dels de dintre l'orella que no són dels follorelles aquells, bueno, i són horrorosos.
Es diuen TDI, del fabricant britànic d'altíssima qualitat RHA. Valen 175 punyeteros euros, però crec...
Que ens escolta fabricar.
Sí, no, però crec que s'ho valen, sincerament. Mireu l'article, i si teniu pasta i els voleu comprar, feu-ho a través de l'enllaç d'Amazon, que així guanyarem uns quants calarets.
Són
i...
Bluetooth o no són Bluetooth?
No són Bluetooth, però són super d'alta qualitat, ja veuràs. Bé, segueixo, és una altra proposta que ens arriba, i la vaig a llegir com si estiguéssim al Recomossegui, perquè penso que té interès, que es diu així. Ens la passa en David Domingo, diu, i parla de Nassel, és una aplicació. Diu, no sóc molt fan de fer propostes perquè cada persona és un món. Ole tu. Però hi ha una aplicació que em té el cor robat. Ai, és l'amor.
Ai.
Diu, es diu...
Amb unicornis.
Nussel, con unicornis. I et mostra en un cop d'ull les notícies que ha rebut més tweets o posts a Facebook entre la gent que segueixes. És una manera molt còmoda de no perdre res interessant. Pels friquis que encara fem servir RSS, és una nova finestra, noves idees, nous autors, etc, etc. Amb la garantia de qualitat del bon criteri dels amics que segueixes. Una bona raó per posar ordre a les teves xarxes socials i seguir solament a la gent que comparteix coses interessants.
Molt bé.
Molt bé. I finalment, Up to You, aquesta empresa ens ha contactat, ens ha comentat que ha llançat una nova aplicació que es diu UR Collection. És una aplicació per iOS, més un servei adreçat a l'equip comercial que permet gestionar usuaris i permisos i compartir tot tipus d'arxius. Prendria ser el Dropbox comercial, vale? Com gestiona permisos i té en compte aquests factors que normalment Dropbox no té aquesta agilitat, penso que val la pena destacar-ho. A més, és una aplicació, diguéssim, feta a casa. I per acabar, Ferran Escrivà Llorca ens parla d'una aplicació per iPhone que encara no està disponible ni a iPad ni a iOS, i ell la reclama, que es diu SparkMail, que és un gestor de correu de Colòmbia,
electrònic,
que es diu Spark, SparkMail.
Inbox.
Alguna proposta ràpida que no vamos.
Hi ha una sèrie que estic seguint que fan als Estats Units, no sé si la foten en castellà o en un altre d'aquests idiomes estranys. En anglès està molt bé. La sèrie es diu Limitless. I va doncs d'un tio que es fot una droga i accedeix a totes les funcions del seu cervell, i és entretinguda.
Això ve d'una pel·lícula?
No ve de la pel·lícula. No ve de la pel·lícula Scarlett Johansson, que també està molt bé.
No, la pel·lícula Limitless? Hi ha una pel·lícula que es diu així?
Hi ha una pel·lícula que es diu Limitless.
Sí.
Però, doncs, no l'he vista.
Deixa de mirar sèries i escriu el llibre i acaba allà.
D'una puta vegada, oi?
Adiós, que nos vamos. Oh, that's what I do with a drunken sailor. That's what you do with a drunken sailor. Oh, that's what I do with a drunken sailor. Early in the morning. Hey, ai, senyor, la setmana vinent a mossegar la poma més sobre...
Ai, senyor, és Epsi Rises.
Sí, més sobre tecnologia dispersa. No tenim tema, ja parlarem tu i jo. Sí, volíem parlar d'aquella estrella que té coses al voltant que ens pensem que poden ser forçadament...
Ah, sí, l'esfera d'Aison, aquella que estan muntant.
Però he estat llegint ara avui uns articles d'uns astrònoms que deien, però què va, de què va, tio?
Ande, ande,
hay unos cuantos cometas que se han vuelto locos, están dando vuelta aquí dentro, y no es la esfera de Aison. Però bueno, ja
parlarem. Però es fa il·lusió.
Doncs això, gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent. Propostes, comentaris, suggeriments, idees, tot el que vulgueu a programa@mossegalapoma. Seguiu-nos a Twitter @mossegalapoma o a facebook.com/mossegalapoma.